L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Samute. Avui dimecres, dia 11 de gener, destacarem... El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, relativitza les denúncies contra els correbous i diu que n'han rebut una vuitena sobre l'última temporada. La Sénia demana un pla urgent per reduir l'atur del sector del moble. El punt TIC de Deltebre ha donat servei a quasi bé 6.000 usuaris durant el 2011. La construcció de la variant de l'Aldea es reprèn amb força després de Nadal. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va relativitzar la presentació de les dues denúncies per part d'organitzacions animalistes contra correbous celebrats aquest estiu a Sant Carles de la Ràpita i l'Aldea, tot assegurant que es tracta del procediment habitual que segueixen aquestes entitats cada temporada. Pallarès va xifrar en 8 les denúncies acumulades contra actes taurins organitzats aquest passat estiu. Tot i que els animalistes argumenten que basen les acusacions en el nou reglament elaborat pel govern, el delegat va recordar que la proposta es troba encara en fase d'exposició pública i que la seva aprovació definitiva podria arribar al març. L'entitat Anima Naturalis i el partit animalista PACMA van presentar la setmana passada davant el Departament d'Interior les dues primeres denúncies de la dotzena que tenen previst tramitar en contra de la celebració d'un bou capllaçat a Sant Carles de la Ràpita el passat 23 de juliol i un embolat a l'Aldea el 12 d'agost. Principalment acusen tant els ajuntaments com les penyes taurines organitzadores de maltractament dels animals, manca de seguretat i la participació de menors de 14 anys. Segons van avançar amb dues organitzacions, durant les pròximes setmanes es presentaran 10 noves denúncies per motius similars contra ajuntaments com el d'Amposta i Camarles.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Sénia reclama un pla urgent per reduir l'atur del sector del moble. El director general d'Indústria es reunirà al febrer amb l'Ajuntament i el sector per trobar-hi solucions. Segons les dades de la Federació de Comerç del Moble de la Sénia, en els darrers 3 anys han tancat portes fins al 35% dels establiments, deixant l'oferta en poc més d'una vintena de grans superfícies. Pel que fa a la cinquantena d'empreses de fabricació mobiliari, la major part han optat per reduir plantilles al màxim a través d'expedients de regulació ocupació. Així les coses, a finals del 2011, la taxa de l'atur al municipi, d'uns 6.000 habitants, superava el 30%. Un de cada 3 habitants en disposició de treballar no té feina, remarcava l'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Ballester, al Diari de Tarragona. Dels més de 6.000 aturats enregistrats, 173 persones cobren subsidi mínim per esgotament de la prestació contributiva, mentre que la xifra dels que no hi tenen cap ajut és superior. Així, l'Ajuntament demana a la Generalitat una atenció especial per al municipi. El consistori s'ha reunit ja també amb representants del Departament d'Empresa i Ocupació i amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, per reclamar un pla d'urgència per intentar reduir el nombre d'aturats i reactivar l'economia local. De forma immediata, aquest 2012 s'han posat en marxa plans d'ocupació que, de moment, han permès ocupar 6 persones al consistori. Les solucions passen perquè el sector del moble trobi el seu encaix en un nou context econòmic i per una diversificació de l'economia local. Els fabricants i venedors seniencs tenen moltes esperances posades en la nova reunió prevista amb el director general d'Indústria de la Generalitat, Joan Sureda. La trobada estava programada inicialment per aquest divendres 13 de gener, però s'ha hagut de posposar fins al febrer per problemes d'agenda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que el Puntic ha donat servei a 5.964 usuaris durant el 2011. Lluïsa Bertomeu.
El Puntic de Deltebre s'ha consolidat com el centre de referència al municipi en informació i assessorament a la ciutadania en la recerca de feina, creació de currículums, formació i accés a les noves tecnologies. A més, al Puntic hi ha instal·lada una màquina d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya per a la renovació de la demanda d'ocupació i l'obtenció de certificats. I per donar resposta a les necessitats formatives de la ciutadania, tant treballadors com aturats, s'han fet 36 cursos amb un total de 454 alumnes. Tot plegat fa que hagin passat pel Puntic 5.964 persones, tal i com destaca la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Deltebre, Sònia Bertomeu.
Durant l'any 2011, 5.964 persones han anat i han fet servir el Puntic en informació i assessorament en recerca de feina, en la creació de currículums, en la formació en les noves tecnologies, els ordenadors i tot això. A part, allí el Puntic, que la gent també va bé dir-ho per la ràdio, que ho sàpiguen, hi ha una màquina que es diu d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya. Ante podem fer la renovació de la demanda d'ocupació i al mateix temps l'obtenció dels certificats. O sigui, ja tenim 5.000 i pico persones, quasi 6.000 que ho han fet servir, esperem que ho facin servir més gent, en la qual quasi 3.000 persones han anat per a informació, per informar-se i assessorar-se, o sigui, això és molt important, o sigui, més gent per a informar-se del que poden fer, de com ho han de fer, d'on s'han de dirigir. Unes 1.800 persones han anat a connectar-se a internet i 1.156 han demanat suport tècnic, o sigui, aquella gent que no sap fer un currículum o que no sap fer una carta de presentació. A part, també s'ha fet formació. Per exemple, s'han realitzat durant l'any 2011 un total de 36 cursos, en el qual, per exemple, s'han fet 6 de manipulador d'aliments, 3 de fitosanitaris, 2 cursos d'inglès, un curs d'operador de carretons elevadors, cursos de comerç i hostaleria, 2, curs d'iniciació a la informàtica, 9, de recerca de feina també s'han fet cursos, 3, connecta't, que també és de noves tecnologies, 10, i sessions informatives de formació 3. O sigui que, a part d'això, l'Ajuntament ha destinat recursos a l'hora de fer formació.
D'altra banda, el passat mes de desembre cloïa el programa d'itineraris personals d'inserció del Servei d'Ocupació de Catalunya. Durant 12 mesos, al mateix Puntic, s'han atès a més de 200 persones en situació d'atur, a les quals se'ls ha fet orientació laboral, un itinerari personalitzat per a la recerca de feina i se'ls ha posat a disposició totes les eines disponibles al Puntic. Els resultats obtinguts han estat tot un èxit, tant per la participació ciutadana com per la implicació dels usuaris, aconseguint un nivell d'inserció de més del 40%.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'empresa adjudicatària de les obres de construcció de la variant de la Nacional 340 a l'Aldea han reprès amb força els treballs després del parèntesi nadalenc, període durant el qual es paralitza l'activitat. Després del reinici el passat 7 de novembre d'unes obres que havien estat paralitzades durant 16 mesos, existia la temença d'un nou endarreriment que finalment no s'ha produït. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, assegurava al Diari de Tarragona que l'empresa Sando ha incorporat més maquinària i personal per incrementar el ritme de treball, especialment a la zona que envolta la carretera de l'Aldea a Tortosa i l'àrea industrial. Andreu recordava que està prevista la finalització de les obres entre el primer i el segon semestre del 2013. Fins que la nova carretera no sigui una realitat, tanmateix, els vehicles pesants continuen creuant el nucli urbà de l'Aldea, generant un col·lapse diari. El Ministeri de Foment, després d'anys de reivindicacions, va adjudicar l'1 de setembre del 2008 les obres de la variant per un import de 26,2 milions d'euros. La variant tindrà 2 carrils d'una longitud de 7,6 quilòmetres, s'iniciarà a la variant d'Amposta i acabarà al terme de Camarles.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
la Generalitat ha ajornat de moment, sense data, el pagament de 112 milions d'euros a diferents ajuntaments per subvencionar les llars d'infants i les escoles de música municipals. El Departament d'Economia ha confirmat que el fet es deu a un problema puntual de tresoreria que ha obligat cada departament a endarrerir tot el que no era prioritari. L'ajornament d'aquest ajut a les llars d'infants i a les escoles de música municipals se suma a la retallada pressupostària que ja van patir a l'estiu i que el Departament d'Ensenyament els va comunicar quan el curs ja s'havia tancat. El Departament d'Economia defensa que té de termini tot el curs escolar actual, és a dir, fins a l'estiu, però els municipis afectats asseguren que fins ara aquesta subvenció l'havien rebuda sempre al novembre. El cost de les llars d'infants i de les escoles de música el cobreixen entre la Generalitat, els ajuntaments i les famílies.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La crisi toca també el Premi Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. Els premis de narrativa, poesia i assaig passaran a ser bianuals de manera alterna. Enguany es convoca solament narrativa i l'any que ve es convocarà poesia i assaig. La notícia ens la porta des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Coincidint amb la convocatòria de la 21a edició del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, la Regidoria de Cultura del municipi ha anunciat una sèrie de modificacions condicionades als reajustaments econòmics que totes les administracions estan duent a terme els darrers temps. Des de la seva creació l'any 1992, Santa Bàrbara convocava tres premis, narrativa, poesia i assaig. Els premis de narrativa i poesia es convocaven anualment i el d'assaig cada dos anys. L'efecte de la crisi que comporta la reducció del pressupost de l'Ajuntament podia fet fins i tot desaparèixer aquest concurs literari. Tot i així, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha apostat per continuar convocant-lo, això sí, doncs amb una sèrie de canvis que ens explicava el mateix regidor de Cultura Planer, Alfred Blanc.
Sí, bueno, a veure, de fet, el pressupost encara no està aprovat i encara no està, però bueno, les xifres que s'estan barrejant pues, és de una reducció pràcticament del 50% del pressupost de jornades culturals. Llavors, això què ens provoca? Pues que, bueno, tot allò que feia o que ens costava una miqueta més de diners, pues que ho haurem de deixar de fer. Ens vam posar a comptar lo del Premi Literari i, clar, era una cosa que pujava pues, uns diners importants, tal com estem. I clar, abans que eliminar-ho del tot, perquè bueno, no arribem i ho fem fora, doncs, bueno, vam pensar de fer-ho bianual. En principi passarem a fer un any de narrativa, un any de poesia. Es venia fent any tots els anys les dues coses, doncs, bueno, a partir d'ara farem un any de cada manera.
Un altre canvi que també afectarà a partir d'enguany els premis és la dotació econòmica que s'hi destina, ja que es veurà reduïda en un 25%, passant dels 450 a 300 euros la quantitat que rebrà el guanyador.
Jo també he baixat una miqueta, he baixat un 25% del... perquè ja et dic, el pressupost està més que ajustat. I a part de fer este reajust d'anualitats, pues, també hem tingut que tocar una mica el premi, que, bueno, que passem de 450 euros a 300.
Així doncs, enguany l'Ajuntament de Santa Bàrbara convoca solament el premi de narrativa, dotat amb 300 euros i a un relat curt d'una extensió mínima de 15 pàgines de tema lliure i amb un accèssit de caràcter local de 60 euros donat per l'Ajuntament. El termini d'admissió dels originals acabarà el divendres 16 de març a les 13 hores.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que després de molt de temps esperant un equipament esportiu com és la piscina coberta d'Alcanar, ara ja hi ha data per a la seva posada en marxa. Serà concretament el dilluns 13 de febrer quan començarà l'activitat en una piscina que a partir de dilluns que ve obri el torn d'informació i inscripcions. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, l'empresa Serviesport, que finalment va ser la guanyadora del concurs per a l'explotació de la piscina coberta d'Alcanar, un equipament esportiu que pràcticament està enllestit i a l'espera de ser posat en marxa, totes les previsions des de fons de l'empresa és que sobre el 13 de febrer, dilluns, la piscina serà ja una realitat totalment operativa. Com dèiem, Servisport, les últimes setmanes de l'any obria el procés de selecció de les persones que han de treballar en aquest nou equipament municipal i ara, un cop enllestit aquest procés, a partir de dilluns que ve, s'obrin ja el període d'inscripcions per a, com diem, la imminent posada en marxa d'aquest esperat equipament municipal esportiu a Alcanar. Així ho confirmava als nostres micròfons la regidora d'Esports, al nostre ajuntament, Eva Maria Queralt. L'escoltem.
L'empresa Serviesport entre novembre i desembre va començar a realitzar entrevistes per cobrir els llocs de treball de la piscina. De totes aquelles persones que van fer l'entrevista, van fer una preselecció. Estos preseleccionats, el passat 20 de desembre, van començar un curset de formació impartit per la mateixa empresa i al finalitzar aquest curset seleccionaran el personal que entrarà a treballar al complex esportiu. També informar que el proper 16 de gener, que és el proper dilluns, s'obre el termini per fer les inscripcions a la piscina. El lloc serà el mateix complex. Qui faci les inscripcions durant aquest període gaudirà de promocions. Per tant, des d'aquí us invitem a que aneu a partir del dilluns al complex esportiu de la Fanecada, és a dir, a la piscina, per informar-nos d'aquestes promocions i iniciar la vostra inscripció.
Tal i com la regidora explicava, és especialment interessant d'acudir estos primers dies a rebre la informació i, si s'escau, a formalitzar les inscripcions, ja que tots els usuaris, de bon principi, gaudiran d'importants beneficis i promocions.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Serveis informatius de Mute.
El proper divendres 13 de gener, a les 10 del matí, el director de l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat, Josep Maria Tors Borràs, inaugurarà la planta de tractament de lixiviats del dipòsit controlat de residus de Mas de Barberans. Aquest nou equipament, executat per la Unió Temporal d'Empreses OMS Sacede Hidrocanal per a la gestió dels residus municipals de la comarca del Montsià, ha tingut un cost total de construcció de 1.141.753 euros, subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. Després del torn de parlaments, els assistents iniciaran la visita guiada per la planta de tractaments de lixiviats. El lixiviat és un residu en forma de líquid molt comú als abocadors, que s'origina a partir de residus sòlids o bé degut a la descomposició o bé a la filtració d'aigua que en passar a través dels sòlids n'arrossega una part. El lixiviat s'utilitza com a fertilitzant líquid orgànic i recentment els lixiviats estan sent utilitzats també per al control de plagues i malalties.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Per ordre del Departament d'Agricultura i amb el vistiplau de la Unió Europea, els camps del marge esquerre del Delta de l'Ebre es mantenen eixuts des del passat mes de novembre com a mesura per eliminar la plaga del cargol poma, amb una excepció. Poc més de 220 hectàrees situades a la zona baixa, a tocar a la badia del Fangar, s'han tornat a inundar, però aquest cop amb aigua salada. Les estacions de bombament han funcionat a la inversa per tal de permetre l'avenç als camps de l'aigua provinent del mar. Es tracta de zones on hi ha una gran activitat de caça i on ara es podrà mantenir la pràctica amb garanties, ja que l'existència d'àrees inundades afavoreix molt la presència d'aus aquàtiques. Aquesta inundació permetrà alhora eliminar de forma eficaç els exemplars de caragol poma que hi puguin haver als camps, ja que l'espècie invasora no sobreviu en el medi marí. Segons explicava al diari, el responsable de la lluita contra el caragol poma al Departament d'Agricultura, Hernán Subirats, es tracta d'una mesura voluntària. S'ha actuat a petició dels propietaris i els camps romandran amb aigua salada fins que així ho decideixen.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El monument franquista de Tortosa, dedicat als caiguts de la Guerra Civil i situat al mig del riu Ebre, continua generant polèmiques a la ciutat. Ara són les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, les JERC, les que exigeixen a l'Ajuntament de Tortosa que el retiri de manera immediata perquè és antidemocràtic i intolerable que avui en dia hi hagi exhibicions de lloança a règims dictatorials a la que se suposa ha de ser la capital de la vegueria de l'Ebre. Així, ho van fer públic en un comunicat en el que també es sumen a la campanya del 2010 del Casal Popular Panxample, que va aconseguir portar el tema al ple, sense èxit, ja que la seva petició va ser tombada amb els vots de Convergència i Unió i el Partit Popular. Curiosament, la iniciativa de les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya coincideixen en el temps amb una altra campanya de recollida de signatures engegada per la Falange Espanyola de Tortosa per il·luminar el monument. Han creat un perfil al Facebook, però de moment només tenen 35 seguidors i tampoc no precisen on i com faran la recollida de signatures. Des de la seu nacional de Falange han assegurat que no tenen cap representant a Tortosa i que no saben res d'aquesta iniciativa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Tortosa acollirà per segona vegada consecutiva la celebració de la Copa d'Espanya de Judo Infantil, que ha arribat a la seva segona edició amb la capital del Baix Ebre com a seu organitzadora. Així, del divendres 13 al diumenge 15 de gener, la ciutat es convertirà en centre d'aquest esport en una competició posada en marxa pels clubs de judo Tortosa i Priorat, la Federació Catalana de Judo i la Real Federació Espanyola de Judo, amb el patrocini, entre d'altres, de l'Ajuntament de Tortosa, Tortosa Esport i el Consell Esportiu del Baix Ebre, la cinquena Copa Internacional Ebrenca i la segona Copa d'Espanya Infantil de Tortosa es celebraran en el marc del Pavelló d'Esports de Ferreries amb la participació de les categories oficials infantil masculina i femenina nascuts i nascudes els anys 1998 i 1999. A les competicions s'hi espera la participació d'aproximadament 160 esportistes repartits en 8 pesos diferents.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Parlem d'aquesta boira que no marxa ni marxarà de les terres de Ponent i alguns punts de la Catalunya central. Una boira que avui és més intensa, més extensa i que mantindrà doncs, un bon congelador totes aquestes àrees amb un ambient força fred. Fora d'aquestes zones, la novetat és la presència d'alguns núvols cap a la Costa Daurada que demà podrien augmentar a qualsevol punt de la costa catalana, sobretot centre i sud, però potser també la Costa Brava, amb menor probabilitat. Però en aquests sectors costaners demà recularia un pèl la temperatura, o fins i tot avui cap a la Costa Daurada. Continuarà el temps absolutament assolellat a l'àrea pirinenca, amb inversió tèrmica força més fred a les valls que no pas a les zones elevades. Aquesta inversió tèrmica es trencarà el cap de setmana amb un descens de la temperatura a les zones d'alta muntanya, però no sembla que aquest canvi hagi de portar precipitacions a Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Tornarem a estar demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.